Ens preguntem què fan les autoritats per afrontar el problema dels suïcidis. I és que els suïcidis estan batent rècords a tot Espanya. Només a Catalunya han crescut un 3,9%. Tripliquen la xifra de morts a la carretera. El 2020, 3.941 persones van decidir posar fi a la seva vida. Ha estat l'any amb més suïcidis des de 1906. Segons dades de l'Institut d'Estadística i l'Observatori del Suïcidi d'Espanya, representen una mitjana d'11 persones al dia que es lleven la vida. Són xifres preocupants i ens preguntem què fan les autoritats per afrontar aquesta, segons els entesos, epidèmia silenciosa. Joan Roa és psicòleg i membre d'APSAS, que és l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. Joan Roa, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit. Moltes gràcies a vosaltres.
Què pensaves escoltant aquesta introducció?
Doncs pensava que mai en soc com, i jo crec que mai en som com prou conscients, no? Cada vegada que escoltem les xifres encara et fan com pensar, no? Per moltes vegades que les escoltes, doncs encara fan pensar més amb lo poc que moltes vegades s'està fent i amb lo poc que se'n parla de sobre un problema tan greu com és aquest, no? Que representa, per exemple, la primera causa de mort no natural entre els joves, per exemple, a Catalunya i a l'Estat espanyol, no? I ja fa anys que l'OMS va reconèixer que era un problema de salut pública, però els estats no han reconegut, o sigui, no han reconegut i no han pres accions com si realment fos un problema de salut pública.
Joan, el Departament de Salut va presentar el setembre passat un pla per prevenir i reduir els suïcidis amb la participació de 300 professionals de diferents àmbits. I confieu.
Nosaltres hi vam participar conjuntament amb el Departament de Salut i altres entitats en l'elaboració d'aquest pla, i nosaltres hi confiem, volem destacar que és un pla molt ambiciós, però tot això cal d'una dotació pressupostària important. Nosaltres volem confiar en que tot això es materialitzarà i que realment es desenvoluparà i es desplegarà aquest pla. I amb això, doncs, hem de donar les gràcies perquè tan important és incloure tota aquesta part més d'expertesa dels professionals de la salut mental, de l'àmbit educatiu, de diferents àmbits, com també des de les associacions, no? Que moltes vegades estan conformades també des de persones que han sigut supervivents, no? que han patit la mort per suïcidi al seu entorn, no? I que també en primera persona, doncs, saben del que estan parlant, no? El que han viscut i també saben una mica què és el que pot necessitar, doncs, aquell entorn també que queda molt afectat després d'una mort per suïcidi.
Però, Joan, per què creixen tant les dades del suïcidi?
Per què creixen tant? Doncs el suïcidi és un fenomen multicausal i multifactorial, no? O sigui, intentar trobar una única causa, no? O, clar, hem d'anar molt en compte amb com expliquem les coses en aquest sentit, perquè una única causa no pot explicar el suïcidi. I el fet que hagin augmentat les xifres té a veure amb que part d'aquests factors, diguem, han augmentat o s'han potenciat en els últims anys, no? Hi ha factors més individuals que fan referència a la persona i aquests, doncs, van més una mica lligats amb característiques individuals de cadascú, no? I amb una mica què és el que, bueno, quina és la seva història de vida, però després hi ha altres que tenen a veure amb la família i altres que tenen a veure més a nivell social, no? A nivell de context. I aquestes de context, per exemple, doncs han variat molt. Les conseqüències, per exemple, que ha tingut la pandèmia, doncs han potenciat alguns factors de risc, que han promogut l'aïllament, que han debilitat moltes vegades les xarxes, diguem, de suport naturals que tenien les persones, no? Per poder d'alguna manera amortiguar l'impacte que els events més negatius, no? Que tot allò que poden haver viscut, doncs aquest impacte negatiu que té moltes vegades amb el suport social aconseguim amortiguar-lo un part, però això, per exemple, ha desaparegut amb la pandèmia, no? Han hagut una sèrie de factors que ja hi havia també damunt la taula, que a més s'han potenciat, no? Que d'alguna manera el que han evidenciat és que hi ha algunes coses que ja no estàvem fent bé. Per exemple, tot el tema de la gestió emocional que fem la població en general del que ens passa, doncs era un tema, doncs, que sempre en obert expliquem, no? Que existeix com un cert analfabetisme emocional perquè no ens han ensenyat a realment poder identificar, gestionar bé les emocions, algunes emocions molt potents moltes vegades, no? Com pot ser la ràbia, també a vegades la frustració. I especialment quan vivim una situació tan complicada com la que hem viscut arran de la pandèmia, doncs tot això, diguem, que es potencia, no? I es posa damunt la taula i aquestes mancances encara, doncs, surten més a la llum i provoquen moltes vegades, no?, aquesta desesperança, que la desesperança sí que és un factor clau no? Que al final és com entrar en un estat en el que realment la persona no veu cap altra sortida més enllà de deixar de patir, que al final és el suïcidi, no? Perquè la persona que suïcida no vol morir, el que vol és deixar de patir. I vol deixar de patir perquè entra en un estat en el que diem, entra com una espècie de visió en túnel, perquè no veu que ningú sigui capaç d'ajudar-lo, perquè no veu que aquella situació tan complicada que té per múltiples factors.
Una última pregunta. Hem vist que d'aquestes dades ens ha cridat moltíssim l'atenció que el 73% de les persones que s'han tret la vida són homes.
Sí, hi ha diferències de gènere, i és molt important aplicar aquesta perspectiva de gènere a l'hora d'entendre el suïcidi. És molt difícil poder trobar una única causa que expliqui aquesta dada, no? Al darrere hi han com molts factors. Per una banda, sabem, i això sí que ens ho diuen les estadístiques, que els homes acaben dintre de la conducta suïcida acaben fent més suïcidis consumats, sobretot perquè utilitzen normalment mètodes més letals. Això és una dada que tenim i és una de les coses que en diuen les estadístiques, però hi ha més coses. També pensem en com afecta, no, a nivell de rols i estereotips de gènere el fet de que, per exemple, als homes ens hi costa molt més demanar ajuda, ens hi costa molt més poder plorar, poder expressar certes emocions, poder tenir com un repertori a nivell de poder demanar ajuda i a nivell d'expressió emocional, per exemple, que són factors molt importants, doncs que aquesta cultura, no, i una mica el rol tradicional masculí, doncs ens ha limitat molt, no, poder tenir com aquestes vies d'escape, no, aquestes estratègies d'afrontament, i això també hi és al darrere. I a part, poden haver-hi més factors. I al igual que existeix aquesta dada, justament al contrari, 3 de cada 4 intents es realitzen dones. El que passa és que les dones no arriben moltes vegades a consumar el suïcidi tant com els homes, no? Aleshores, també sabem que entre les dones, doncs, possiblement hi ha molt més patiment perquè ho intenten molt més que els homes, tot i que no acabi amb aquesta letalitat, no?
Més de 2.600 persones, Joan, en van patir les conseqüències traumàtiques i de dol. És a dir, ara ens posicionem al voltant dels familiars, de les persones que s'han tret la vida. Com ens podem fer la idea de la importància d'ASPAS en aquests casos?
Doncs, al final, una de les estratègies que s'ha vist que és més efectiva per poder ajudar les persones, els supervivents, que són les persones que pateixen una mort per suïcidi en el seu entorn, són els grups d'ajuda mútua, no?, i sobretot associacions com la nostra i d'altres associacions també que existeixen en l'àmbit de la prevenció del suïcidi i l'atenció al supervivent, doncs hi treballem activament per potenciar que es realitzin aquests grups, perquè sabem de la importància, no?, que entre persones que hagin pogut passar per la mateixa situació, doncs puguin donar suport i puguin ajudar a elaborar, a transitar per aquest dol tan complicat a les persones que han tingut una pèrdua per suïcidi al seu entorn, per tota la culpa que genera, per tota la vergonya que pot haver-hi, i perquè és un dol que realment presenta unes característiques molt concretes que el fan ser un dol bastant de risc.
Joan Roa, psicòleg, membre d'APSAS, l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.